I el David no podrà tocar la bateria, està posant aigua. Pots? Deixa un moment l'aigua, ràpid.
Sí,
ara.
Bé, bé.
Hem fet una pausa de 6 minuts.
Bé, bé.
I veu la llum vermella?
Perquè estava parlant amb el Pardo de coses... No. Bona tarda, Galceran.
Bona tarda.
Què ha passat aquí entre el Pardo i el Olivares?
La veritat és que no tinc molt clar. No sé ben bé de què parlaven.
Estem fent negocis.
Parlaven de com han de passar la partitura, o pot ser?
Sí. Parlàvem de coses superinteressants, perquè... A veure, jo li preguntava... Ell ha vingut amb un iPad...
Sí, senyor.
I veig una partitura.
Sí. Exacte.
I llavors he dit, clar...
Un iPad aquí, i a la pantalla té una partitura escrita.
Té una partitura escrita. I com sí, passes les pàgines?
Amb un rotulador.
Aquí?
Bufant.
Exacte.
No?
No. No, home, no, bufant. No.
Bo, seria una tècnica, eh?
Sí.
Sempre que hi ha pianistes que bufen molt. Vull dir que estan allà...
Ah, clar, llavors, clar, les passa amb un dit.
Exacte.
Però ell em deia, jo li deia, però esclar, si quan estàs acabant la partitura, l'última línia, el pentagrama, ho dic bé, pentagrama, hi ha molts... Hi ha molts puntets. És impossible passar la següent.
Clar, llavors, jo sóc molt poc amic del digital perquè penso, jo no sóc músic, però penso, en un directe, per exemple, tens la pantalla, de cop i volta vas a passar pàgina i se't queda penjat, jo crec que em voldria morir.
Però és bastant pitjor que quan vas en paper i passes pàgina i et cauen els papers al terra.
Ah, també, sí.
O necessites una persona, ara li deia al David, els pianistes moltes vegades necessiten el passador de pàgines,
sí,
el passador de partitures, que és una feina d'infart, us ho juro,
clar,
perquè
clar.
Estàs allà...
Sí que és veritat que fan molta cara de patir sempre.
No, no, és que el que ha de passar pàgines és la responsabilitat absoluta. A més, clar, jo ara li explicava al David, la primera vegada que jo vaig passar pàgines, vaig posar el braç davant del pentagrama que estava llegint. I clar, pensava que el pianista estava interpretant i el que amb el cap feia era que volia que traies el cap, el braç d'allà.
No? Amb el cap estava dient, et mataré quan acabi.
Absolutament. I jo no tenia res i tenia la mà allà.
Olé,
però escolta'm, no, la pregunta del David, si hi ha moltes notes al final de la pàgina, què passa?
No, mira, jo per exemple, aquesta partitura que tinc al davant,
sí, com acaba?
No com acaba, però just quan ha de passar la pàgina estic tocant això.
No pot.
No pots.
Impossible.
Com ho faràs?
Llavors... Ah, doncs aquesta aplicació té un pedal Bluetooth que tu piques el pedal i llavors, cling, passa pàgina.
Però ara la tens o no?
No, ara no l'he portat. No.
I llavors li preguntava si els que escrivien música tenien present els músics.
Ben preguntat.
A l'hora de, per exemple, doncs, no acabaré la pàgina amb tacatacatacatacatà, sinó que em deixaré un espai perquè tingui temps de passar-la.
Clar, la diferència és que el músic no pensa en pàgines. El músic pensa en música. El que pensa en pàgines és l'editor.
I
l'editor sí que hi pensa moltes vegades. Moltes vegades, sobretot amb partitures d'orquestra, ja fa la mida de les notes de la manera que quan arribis, per exemple, al final de pàgina, coincideix amb una nota llarga, coincideix amb una pausa, amb un silenci.
I modifica la mida de la nota, com si fos una tipografia.
Exacte. Exacte, perquè t'hi capiguin...
També et podríem fer que al final de la pàgina, del pentagrama de baix, hi hagi un petit avançament...
Això també passa
del que hi ha al principi... Això passa?
Això passa a vegades, i això el que ho fan moltes vegades els músics. Bé. No, no, el mateix músic apunta les notes que vindran després... De dir, ah, sí, vale, després ve re, mi, fa, sol, la...
Les primeres.
Doncs re, mi, fa, sol, la, i així és més fàcil.
Jo reconeixo que un cop, no fa gaire, vaig anar a un concert al Quartet Casals, i abans de començar tenien aquest pedal, que van estar com molta estona provant-lo abans de començar, com quan afinen, i jo pensava, què carai és aquest pedal? I no ho entenia, i vaig trucar al Pedro i tot. Pedro, què carai pot ser aquest pedal que tenien? I m'ha dit,
no sé això. Professor.
L'última. L'última que hem de parlar avui de no sé què.
Estàs tocant el piano amb les dues mans, vale? Dreta i esquerra. Jo passaria la pàgina amb la dreta.
Tu passaries la pàgina amb la dreta?
Hauria de tenir l'editor en compte, o el músic, que he de tocar unes notes amb l'esquerra perquè amb la dreta la tinc ocupada per passar la pàgina?
No, però això és com...
Però clar, el llibre tampoc pot canviar.
No, clar, i això és com pensar...
Com ho fas? Vull dir...
No, vull dir, si estàs fent així, em quedo l'esquerra al piano i passo amb la dreta.
No, però això és el compositor.
Clar, és que el compositor, insisteixo, no pensa en pàgines. El compositor pensa en música. No, i això és com pensar que li escriuré aquesta peça amb aquest violinista que és esquerrà. No, el violinista toca igualment l'arc amb la dreta i li surt millor o pitjor. Jo, per exemple, hi ha obres que són molt difícils de l'esquerra i penso, ostres, ojalà fes-ho esquerra.
Perdona, i així com guitarristes canvien les cordes, els violinistes mai?
No.
No poden? No poden fer-ho al revés?
Potser ho he vist, Potser ho he vist alguna vegada, però realment, per exemple, amb una orquestra no podria ser, perquè estan tots amb ordre i els estarien xocant tota l'estona.
Que tonto, clar.
És veritat.
Li fotria l'arqueta a la gola o l'altra.
Exactament.
O l'ull. És una manera de saber, amb els ulls, que una orquestra sona bé. Quan tu amb els ulls els veus que tots van molt junts i es mouen molt sincronitzats, normalment això es tradueix en un molt bon so.
Ah, jo sempre veig que n'hi ha un que no ho està passant bé.
Que és el director.
Què tal amb Dudamel? Com està amb Dudamel? Estava fent coses, no, per aquí?
Estava fent l'Otelo, fantàstic. Està fent una gran feina.
Ho està fent bé?
Molt bé.
Molt bé,
és un gran director. I La part positiva és que això es queda. És a dir, Dudamel no és el director titular del Liceu, afortunadament tenim un gran director, com és el mestre Pons, que està fent una gran feina amb l'orquestra.
Doctor Noris Causa.
Doctor Noris Causa, és veritat. I Dudamel, com els directors grans que venen, porten el seu talent aquí i part d'aquest talent s'acaba quedant aquí. Vale. Això és fantàstic, és molt bo per l'orquestra i pel teatre.
Ah, o sigui, quan ve, es queda el talent de Dudamel i Dudamel se'n va sense saber res. Exacte. Arriba el següent i no sap fer res.
Ara, si se'n va a treballar a París, serà un mindondi.
Perfecte, doncs es quedi aquí. Nosaltres, la setmana passada, vosaltres, els homes clàssics, vau parlar d'un músic que feia 100 anys del seu naixement. A mi ja m'agrada que no anem tan lluny en el temps per parlar de música clàssica.
Doncs mira, ja està bé, perquè avui parlarem d'un músic que fa poc que va morir, només fa 34 anys.
34 anys.
34 anys.
Hosti, doncs, qui havia nascut aquí fa 34
home,
anys?
Home, tots.
Crec que tots.
Tu també, Albert.
Si jo havia nascut, havia nascut tots, segur.
Sí. És així, és trist, però és així.
Sí, doncs
qui ho diria ara, mirant-nos?
Qui ho diria?
Bueno, en el cas del David, clarament que ho diríem.
Exacte.
Va, riures incòmodes a la sala.
En tot cas, el proper 16 d'abril, d'aquí 3 dies, farà una xifra que a l'Albert i a mi ens encanta, que és 128 anys, que va néixer a Barcelona el compositor del que parlarem avui. Ens referim al gran Frederic Mompou.
Home, doncs, quina casualitat, o no, perquè l'últim En Guàrdia, que estava sentint, que gira al voltant de la moda entre el segle XIX i el XX, parla de Mompou i de que va anar a París, no? Sí, va estar molt de temps a París, i que la seva mare li demanava que li enviés catàlegs de la moda parisina. Sí, hi ha tota una sèrie de cartes que l'En Guàrdia fan allò de recrear i és molt, molt xulo.
Sí,
molt
perquè l'En Guàrdia van tractar de moda, ara que dius, no?
Sí. És molt xulo aquest últim. Mompou.
Doncs Mompou també és un dels músics que més m'agrada, un gran compositor. I en efecte va compondre pràcticament per aquest instrument que estem escoltant ara mateix, que és el piano. Però abans de conèixer una mica la seva música i la seva vida, volem fer-vos una pregunta, a veure si realment esteu atents, com sembla que sempre esteu, superconcentrats, allò que us expliqueu els homes clàssics.
L'Albert no ha dit l'adjectiu de la pregunta, que és pregunta trampa.
Trampa.
Perquè, clar, a veure, per posar-nos en context, hem d'entendre que Mompou va formar part d'un grup de compositors dels quals justament en vam parlar a principi de temporada, on hi havia Robert Gerard, Eduard Toldrà... Però la pregunta trampa és, recordeu algun dels músics de l'altre grup de compositors, en aquest cas russos, del qual vam parlar fa poques setmanes?
Ahí posem xifra, el grup dels 5.
Vinga, va.
El grup dels 5, sí.
Vinga, va. I no digueu Tchaikovsky.
Rachmaninov.
I no digueu Rachmaninov.
Strahis Bagos.
Jo que era Kaiko.
Mussorgsky
en tenim un, va.
Mussorgsky. Vinga, va.
Kiko.
Rimsky-Korsakov.
Vinga,
2-0, 7-4-7-4.
Moki.
Maki. Moki.
No, això és un japonès.
Esteu a prop. Amb tres lletres només, comença per C.
Kai. Koi.
Cui. Correcte.
Què més?
Cui.
Va, el que va fer l'obra més difícil de piano del món. Vinga, va. Comença per Bala.
Bala perdida.
I acaba per Kirev.
Bala perdida, Kirev.
Aquest no el recordaria mai de la vida.
Bala, Kirev.
I per què parlem d'això? Què té a veure amb Mompou?
Perquè eren els dos equips de futbol sala, els de Mompou.
No, bàsicament per saber si estava atent.
Exacte.
Si
és
val.
En tot cas, aquest grup dels 5, si recordeu, tenien un objectiu comú, que era fer una música que sonés a rus. Val? Sí, cantant en rus, amb estètica russa, recuperant la tradició folklòrica russa. Però aquest no va ser el cas del grup dels 8 catalans, dels quals en formava per Mompou, que cadascun va seguir el seu camí, el seu...
Ja hi som, els catalans que no s'entenen.
Ah, sí, senyor.
No. Quin clàssic.
Hi havia un punt de comú.
Anem junts, Bueno, junts. Junts però sí, junts però no.
Gerard era l'avantguardista, per exemple, doncs Mompou estava molt inspirat amb la música francesa. Però sí que tenia una cosa en comú.
Què?
I és que tots es van reunir, sobretot per reivindicar la música feta a Catalunya i el diàleg entre les arts.
Sí,
la música es pot trobar amb la literatura, per exemple, o la pintura.
Sí, en tot cas, com deia l'Albert, tots estaven influenciats per altres estètiques. Gerard, l'estètica alemanya, el dodecafonisme, no? I Mompou, doncs, sens dubte, la seva principal font, com tu has dit abans, Roger, era la música francesa, com aquesta.
Com aquesta. Més fort, Frederic, més fort.
Frederic.
No toquis lluny, va.
Però aquest no és el Frederic, ja t'ho dic ara.
No. Aquest és el Gabriel.
Sí.
És bonic o no?
Sí.
Us fa pensar en França?
No, per res.
Ara per res, no.
A veure... El Sena. La Torre Eiffel.
Ayrton Senna.
Un croissant a les 7 del matí.
No, no, eh? Val.
Aquest però per què francès el Senna i tal? I no pot ser Perpinyà.
Ai, no, centralista.
Jo només he estat a París.
T'he de donar una mala notícia. O sigui, vosaltres considereu que Montpou és una figura molt rellevant de la música d'aquest país?
Home, sí.
I tant.
A veure.
Absolutament.
Rellevant, sí, és a dir, no vol dir popular.
Bueno, és igual, però que ha deixat una petjada. Doncs sí. Pues no hi ha cap carrer Federic Montpou a Barcelona. Ni plaça. A altres llocs sí, ja t'ho diré. A Sant Boi tenen carrer Frederic Montpou.
Doncs mira,
a Vilanova del Vallès també.
Mira, envia-li un tuit a l'Ada Colau. Ah, no, que no en té.
A Granollers també. I a Barcelona no. Seguim.
Doncs el que estem escoltant ara no és Montpou, sinó que és el quintet en piano número 1 en re menor, opus 89, de Gabriel Fauré.
Que tampoc té cap carrer a Barcelona, potser?
Sí. No, no m'aventuraria, però crec que no. Un dels compositors més importants de la segona meitat del segle XIX i principis del XX a França. I tant ell com altres compositors importants d'aquella època, com... Per cert, va ser escoltar aquesta obra que Montpou va dir, jo vull ser compositor. De jovenet va escoltar això, va dir, jo em vull dedicar a la composició. Després d'escoltar aquest quintet. Doncs bé, importants com Fauré, però també Debussy, van exercir moltíssima influència a la sonoritat, a l'estètica de Frederic Montpou.
Exacte, i aquí volia jo arribar, amb això de la sonoritat, amb això de l'estètica, perquè, a veure, nosaltres hem parlat molt de la música oriental, de les escales aquelles de 5 notes, de 7 notes,
d'això que... És
un gran... Exacte, el David és un gran expert. Sí, sí, però nosaltres que a Europa utilitzem el mateix sistema de notes, les mateixes harmonies, podríem dir, vosaltres creieu que podem identificar les músiques de diferents països d'Europa? O sigui, vosaltres podeu... Ja. Penseu que la música europea té accents, igual que la parla?
N'ha de tenir, però... Segur que n'ha de tenir, però jo no el sabria identificar. Però segur que n'ha de tenir, home, perquè...
Però abans, per exemple, has dit, això et sona a França? I has dit, no.
No,
per tant...
Clar, però escolteu, una sardana us sona a Catalunya perquè reconeixeu l'obra, entenc. Sí. Reconeixeu que és una copla.
La gralla, com
el so...
Sí, però clar, hi ha un element cultural, perquè l'altre dia, quan passava música russa, ens sonava música russa.
Sí, potser els alemanys també tenen coses que se'ls hi colen a la música, una manera de ser, una manera de veure el món. Potser els catalans també, no?
Igual que una llengua un reflecteix la mentalitat de la gent que la parla, en general, i potser és una llàstima.
Ara ho estàs dient bé.
Sí, segurament la música també.
És que la música no deixa de ser una llengua.
Però si estem tots d'acord, què passa?
Pues ja està, acabem.
Qui guanya? Què hem guanyat? Què hem guanyat?
No.
Heu guanyat, doncs, que puguem seguir fent la secció.
Ah! Hosti, jo volia perdre, doncs.
No, perquè, clar, vull dir, aquí estem parlant de que el mateix Montpou, per exemple, té influències franceses, per tant, imita l'accent francès. Nosaltres... Ara us volíem plantejar si podíem fer música o podíem fer un llenguatge a la manera de...
Per exemple, ara anirem a la música, però si us sembla podem començar. David, parles italià?
O sigui, tu domines... No, no parlo italià.
Però pots imitar la manera de parlar italià.
Massala Baracchella.
Massala Baracchella. És molt de Nàpols, això, eh? Massala Baracchella.
A més a més ha dit una cosa molt... Fixeu-vos, aquí ha fet. Ha pujat el to, no? Ha parlat fort.
Ha cantat.
La cantarella.
I ha dit una cosa que acabava amb ella.
Ella.
Justament com Tarantella, que és la música típica italiana, no?
Sí, senyor.
I justament aquesta música típica italiana és la que... Si jo faig, per exemple...
Mira, la de la granja, San Francisco!
Però això sí que us porta a Itàlia, no?
Sí.
A Nàpols, concretament, no? Aquella cosa.
Sí. Un barri determinat, eh?
Sí, l'Eixample.
Un carrer determinat.
L'Eixample Esquerra.
Exacte. I fixeu-vos, eh? He fet una música que, encara que sigui amb tonalitat menor, és alegre, perquè pel ritme, per la manera una mica aquesta de llum, la lluminositat aquesta mediterrània, no?
Sí. Una pregunta més difícil. Sabríeu, clar, aquí tots parlem castellà, sabríeu pensar com imitaria l'idioma castellà una persona que no el parla?
A mi això em fascina, igual que en català. És a dir, com sona el català des de fora?
Però els catalans sí que ens imiten molt.
Sí, però...
Amb la L aquesta...
Sí, però el castellà imita això. Però un alemany, com li sona el català?
Exacte.
No en tenim ni idea, perquè estan tan a dintre... I no sabria dir-te com sona el castellà. Com sona el castellà?
No ho sé, doncs molt...
Jotes no poder.
La C i la J, no?
Hauria que imitar a la gente de Valladolid,
que hablan así muy puro. No ens imitem, estem parlant en castellà.
Clar, no ho sabem fer.
A més, nosaltres coneixem molts accents del castellà.
Clar.
Perquè, clar, coneixem l'accent andalús, l'accent aragonès, per exemple. Mm-hmm. Però és veritat que mucha zeta, mucha jota, no?
Es veu que els sud-americans, que tenen la S en lloc de la C, quan imiten el castellà d'aquí, fan molt això de la C.
Totes les amb la zeta.
Sí.
No? Sí. Mm-hmm. Doncs fixa't, hi havia un recurs molt típic que amb música... fa que la música soni espanyola.
Aviam.
En realitat, que de fet, a l'època de Beethoven ja li deien així, eh? Hi ha un recurs que es diu La quarta espanyola.
Ui, però sonarà a flamenquito...
No, ja veuràs.
Bueno...
A coplita...
Una miqueta. Fixa, la quarta espanyola és una quarta descendent, és a dir, jo començo per un la, per exemple, i faig quatre notes avall. Una, dos, tres, quatre.
Això és allò.
Sí, senyor.
Fixa't. Només he fet la sol fa mi, eh?
Perquè
no
és de toros. Tot és de toros i de pas d'or.
No, però fixa't, eh? Si jo només faig això... Clar, amb l'època de Beethoven, i ja es deia que el caràcter espanyol, a banda de ser un caràcter exòtic, per dir-ho d'alguna manera, com igual que, per exemple, Bizet va fer Carmen, i era un país exòtic, no?
Totalment. És que a Sevilla hi ha mil òperes, del Don Giovanni, el Fidelio, etcètera, són allà perquè ens semblava que era l'altra punta del món, des del centre d'Europa, pensant Sevilla, de debò, per ells era el món ara en Europa, encara. Era una cosa que...
I en què s'equivocaven, exactament?
No tinc resposta en aquest moment.
No, però fixa't, per ells, aquesta... O sigui, normalment en música, quan fas un interval descendent, és una cosa introspectiva, no? Sí. Perquè te'n vas... O sigui, com a que és... Allò fa pena. Mm. Per això, quan acabes de fer això, tens ganes de dir... Ai...
Sí,
no?
clar.
En canvi, si fas una quarta ascendent...
Està al contrari.
Això...
Estàs arribant al pis que toca, no?
Vull dir, això ja és molt diferent. Doncs, fixeu-vos, si harmonitzem aquesta quarta, aquesta famosa quarta espanyola, doncs clar...
Ole.
Sí, senyor.
És que ja et surt l'ole de dintre.
Ai. El zorro. Ai.
I en el fons no es dic cap punteria.
Sí. És la barca del zorro.
Clar, és aquell punt d'aquesta tristesa i d'aquesta passió que em porten, que em sento arrossegat. No puc evitar-ho.
Si tot sembles un rapsoda, ara.
Però me'n sortiré. Sóc espanyol. Ai. I deixaré la meva barca al món.
Preguntarem el 3 avui.
Ai!
De
l'anada. Ai!
Va, un últim idioma.
No, és...
Perdona.
No, simplement això, eh? Vull dir que el tema de l'accent... segurament Beethoven, quan volia... O Beethoven, o aquests compositors francesos, simplement posant aquesta quarta cap avall, ja significaven que volien parlar de per sota dels Pirineus.
M'agrada molt tot això.
Com imitaríeu el francès?
Ah. Home, la boca petita, le boubou, de la figlou, de la pluie, veus, això fa molta gràcia perquè tu li fa, amb una amiga li fas això, un francesa, i jo li faig molt sovint, i diu, què dius, què fas? Diu, nosaltres no parlem així. Dic, home, a veure...
Una mica sí.
Sí, no, molt.
T'has sentit?
O sigui...
Si tu quan veus a la teva amiga francesa, li fas això.
Sí, sempre. A veure, David, una mica...
Manuel Valls.
Totalment, doncs posem-hi música francesa.
La baguette.
Ah, la baguette, el croissant.
El croissant.
La riucena.
Sóc en Remy.
Això sí que és la baguette.
I visc a París. M'agrada la cuina. Sempre he somiat en ser cuiner.
Ai.
Ratatouille.
Oi, Remy.
Quina gran pel·lícula, sí, senyor.
L'olor de pa.
Què és el que ens fa sentir aquesta olor a baguette? Doncs el ritme ternari, l'acordió... Una mica això, eh? De totes maneres, Montpou... per Montpou, la música típica francesa que feien els compositors de veritat, per dir-ho d'alguna manera, com per exemple Debussy, era una música una mica més introspectiva. Jo, per exemple, he portat aquí
un
exemple d'un iPad, exacte.
No tornem al principi.
Vols que et passi la pàgina amb el dit?
No cal. No cal, no, però fixeu-vos la diferència una mica d'aquesta música francesa que va rebre Montpou aprenent a París. Sonava una mica així, mireu.
Acabem de robar el Bellagio.
Hem robat...
Sí. Hem robat el Bellagio i a Frankin Johnny, també, amb el Pacino i Michelle Pfeiffer.
Sí, ens han,
no sé què està dient.
Ens han trencat el cor, però portem amb dignitat i passegem per la tardor de París.
Sí. Doncs és això, eh?
Exacte. Mai és estiu a París, fixa-t'hi, és curiós, mai.
No, mai és estiu.
Sempre és tardor, sí, o hivern, endavant.
I fa molt fred quan em fa.
En tot cas, aquesta música més introspectiva, sí, plena de sonoritats, no? De sonoritats que duraven molt i creaven ambients, justament, com aquest. Fixeu-vos, això ja no és de bici.
Això és Montpou.
Això és Montpou, però té un aire.
Sí.
Absolutament.
I hi ha un tema també aquí que és important de conèixer la seva biografia, que li va marcar molt, i és que ell va créixer en una família que feien campanes. Campanes, les que hi ha els campanars.
Ah, és una cosa que no pot dir tothom, sí, sí.
Saps que no anàvem allà a classe.
Sí, no, és un ofici poc habitual. Sí. I el so aquest tan eteri, aïllat i eteri, i amb tots aquests harmònics de les campanes, ell buscava això en les seves composicions. Per tant, si escolteu composició això, pensant en que Montpou vivia influenciat per les campanes, les podeu arribar a identificar, fixeu-vos. Sí,
i el pare, molt bé, fill meu, molt bé. Sona igual que les meves campanes.
Però és molt bo, perquè...
De fet, el piano...
La música, estan parlant abans de que la música pot representar països, però la música, al final, representa el compositor. Yeah. I això representa la seva experiència vital. Ell va viure en aquest context, i això li va influenciar, i ho va traslladar a la seva obra. I és meravellós saber-ho, perquè és una manera d'escriure el personatge molt
bé. No, i que al final el piano és un instrument de percussió, sí, en el fons. El que fas és percutir una corda. Mm.
Doncs aquestes influències franceses, aquesta experiència de petit al taller de l'avi, crec que era campaner, s'hi ha de sumar el fet que doncs, també va voler reivindicar les cançons populars catalanes, però portant-les a la seva estètica, i va crear joies com aquesta.
En general, és una ànima bastant tranquil·la, no?
I trista, no? Estava pensant el mateix. Dic, hi ha alguna cosa alegreta d'ell? Alguna cosa...
Sí, o sigui, si escoltéssim... Piano... Sí. Això, per exemple, és una cançó i dansa, del seu recull de cançons i danses, que sempre és com una mena de preludi i fuga amb Bach, no?
Sí,
i
la cançó... Dir, això.
La cançó és més aviat lenta, però llavors la dansa és moguda. I n'hi ha algunes que són francament difícils de tocar. Eh? Mm-hmm. La que ve després d'aquesta, o sigui, la que ve després d'aquesta, no com a track, sinó com a àudio, és una dansa molt complicada i preciosa.
Escolta, no vull llegir el que digui el guió després, però tinc la sensació que és un home obsessionat cap al minimalisme.
Sí, senyor.
Doncs va molt cap aquí. Ell deia de la seva música, deia, això són paraules de Montpou o textuals, el meu únic afany és escriure obres on res falti ni res sobri. Desitjo limitar-me a allò que és essencial sense perdre'm per idees secundàries de menor importància. I escoltant aquesta música entenem perfectament la filosofia de Montpou davant de la música.
Sí, senyor.
Clar, i això ens porta a preguntes com... Què és essencial en la música? És a dir, quan un so deixa de ser so per passar a ser música?
Ai, 29 no pots preguntar això. Perquè estem acabant.
T'ho explicaria, però és que no tenim temps.
No tenim temps. Però amb totes les arts. I què consideres tu prescindible i el perdona? És molt subjectiu, també.
Totalment.
Sí, però hi ha alguna cosa que sí que realment és potser imprescindible per fer música, no? Mm.
Què? El so?
El so, no?
El so, trobar el so, trobar la... o què?
No necessàriament.
A veure, el so, jo crec, és un bon punt de partida.
Sí, el teu so.
Napoleó deia que la música era el més audible dels sorolls.
Clar.
Qui era aquell compositor que va fer una composició amb el so ambient del lloc on era?
Recordeu? El Puccini, amb les campanes de Roma.
No, és més modern. És més
seria
modern.
John Cage, un d'aquests.
Sí, John Cage. John Cage feia això.
No només feia 4-3-3. Això,
però va fer això.
No, el 4-3-3 és una obra que és un silenci de 4 minuts 33 segons. Sí. Però després hi ha d'altres...
Ah, com... que gracioso!
Sí, sí. No, i tens l'orquestra així, quieta.
Per tant, ja no seria ni el so, segurament.
No, exacte.
Que la postmodernitat no s'aguanta, eh?
El silenci és el crit més fort, eh?
És brutal, sí, sí.
Hosti, David, quin tòpic.
Per això, a veure-te
huevo. Ens hem posat molt filosòfics,
bueno,
però...
Clar, en tot cas,
és que Montpou ens ha donat peu a tot això.
És que és això. I mira,
Montpeu.
Més peu ens donarà aquest diumenge a Catalunya
passa,
Música.
Què feu? Que feu un programa?
Farem un programa...
A la ràdio?
Sí. Però escolta, farem un programa exclusivament de Montpou.
Encara feu més? Clar, exclusiu de Montpou, aquest diumenge a les 10 del matí a Catalunya Música. Els homes clàssics.
Feu els deures i escolteu, per exemple, els seus àlbums, d'uns àlbums que són meravellosos, que es diuen Música Callada.
Sí.
Sí.
I són preciosos.
O les cançons i danses, per
també.
Exemple.
I són en caset.
Segur.
En caset. No té carrer, però té una parada de metro.
Ah, sí?
No, és veritat.
No pot
a
ser.
On?
Ah, sí?
Montpou.
A on?
Montpou.
Montbau.
Això, de veritat, vols que sigui l'últim de la secció?
No,
sí?
Sisplau.
No, l'última l'explicarem. Explica aquella anècdota que li va passar amb la dona a Gràcia.
A Montpou.
Què li va passar?
Jo què sé.
Vol salvar el cul per tapar la porqueria de broma que ha fet? I no hi ha manera. No la podreu oblidar. No oblidarem tampoc aquesta secció meravellosa. Insisteixo, més el diumenge a les 10 del matí amb els homes clàssics. Una abraçada, gràcies.
Adéu.
Adéu. Adéu.